Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El tinent d'alcaldia i portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Bernat Picornell, explica que, en realitat, els comptes de 2023 han tancat només amb 2 milions negatius i no els 22 que deia el tancament de comptes aprovat en el ple de març. Ho ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia per fer balanç del primer any del pacte de govern.
Jo crec que les negociacions internes de govern es queden dintre del govern i, per tant, el nostre objectiu el teníem claríssim i és el que vam perseguir, és el que vam seguit, per tant, satisfets en aquest sentit i contents.
L'entrevista sencera la trobareu a www.cugat.cat. La Festa Major de la Floresta ha acabat aquest cap de setmana. Una gresca de dues setmanes de durada amb una programació d'activitats per a tots els gustos. Des de l'organització, el senglar cultural Juan Merino ha posat en valor l'afluència a les diferents activitats.
Bueno, pues estem molt contents perquè la setmana passada, els dies que se van fer la festa, hi havia molt bona participació, no hi havia cap incident, la gent s'està divertint bastant, o sigui, crec que estic millorant lo de l'any passat també.
El vídeo amb les millors imatges de la festa a cugat.cat. L'onada de calor que ha afectat el país entre aquest dijous i dissabte s'ha fet notar a Sant Cugat. De fet, aquest divendres s'ha registrat la temperatura màxima més alta en el que va d'any, 37,1 graus, segons les dades que recull l'estació meteorològica del CAR. Tot i la calorada, els registres encara estan lluny de les màximes que es van assolir durant l'estiu de 2023, quan es va superar el llindar dels 40 graus. La piscina municipal de la Floresta no ha obert portes aquest diumenge. El motiu és, segons ha informat l'Ajuntament a través de les xarxes socials, que un grup de persones ha entrat a les instal·lacions la nit d'aquest dissabte a diumenge, fent-hi destrosses i embrutant l'espai. Per tot plegat, s'han hagut de fer feines de manteniment que han impedit el funcionament normal. Des del consistori ja han avançat que presentaran una denúncia per la bretolada. I segell santcugatenc el triomf de la selecció espanyola femenina sub-17 d'hoquei patins. Les jugadores del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Alba Costa, Paula Roldán i Xènia Matas s'han proclamat campiones d'Europa aquest cap de setmana a Olot. A la final, després d'un partit ajustat sense gols contra Portugal, la santcugatenca Alba Costa va marcar l'únic gol de la tanda de penals que va permetre proclamar-se campiones d'Europa. Res més per ara.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Moltes gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Maroteca, aquest espai de ràdio on, com sempre, parlem de ràdio i ho fem amb molt orgull per seguir fent ràdio, per recordar les nostres experiències radiofòniques de ja fa unes quantes dècades i també per fer-ho, com sempre, amb la companyia de l'amic i company d'aventures radiofòniques Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, què tal, Esteve? Doncs encantat aquí, com sempre, molt orgullós, com bé deies, escolta, és per estar-ho, és per estar-ho, hem arribat molt enllà, hem superat els 100 programes d'aquesta aventura que sempre hem dit, i per tant, doncs, escolta, orgullosos, contents de fer ràdio un cop més, contents de parlar de tota aquesta història de la ràdio, que crec que això és un tresor que s'ha de conservar, que sempre ho hem dit, per tant, continuem en aquesta línia, o sigui que començarem a escoltar cosetes que ja han passat.
Bé, ja que estaves parlant de que és un orgull poder conservar i parlar d'aquest patrimoni sonor i de recordar aquestes vivències, m'agradaria ara refrescar una conversa que vaig tenir amb un pare de l'escola, dels meus fills, ara fa uns dies, que, clar, que va ser com una mica trist, perquè ell també comparteix aquest amor per la ràdio, pel mitjà, però estàvem parlant una mica de què és el que s'està movent i de com funciona a nivell empresarial una emissora de ràdio, no? I clar, jo el que li deia és la reflexió que amb altres professionals hem compartit últimament, que és que a nivell econòmic és molt difícil mantenir un mitjà d'aquestes característiques avui dia. Per què? Perquè internet, que té moltes virtuts i que ha fet també que la ràdio pugui arribar a molts més llocs gràcies a les escoltes en streaming, doncs també el que ha fet és carregar-se una mica el mitjà, perquè les inversions publicitàries que abans es feien per part d'empreses, per part de corporacions, per part d'empreses públiques, fins i tot, han anat a menys. I per què? Doncs perquè el retorn és molt més difícil de medir. Perquè tu pots saber, més o menys a través d'un estudi d'audiència, quants oients té una emissora de ràdio, però no saps exactament qui ha escoltat aquell anunci, quina edat té, a què es dedica. Tot això és molt difícil de saber. En canvi, amb internet pots fer unes inversions molt acurades, pots segmentar perfectament i saps exactament qui ha fet clic en aquell anunci i fins i tot qui ha deixat dades, per exemple, perquè li passin alguna oferta comercial, no? Per exemple. Aleshores, no sé com ho veus, tu, això.
Tal com ho expliques, al final, el que estàs dient d'una manera molt més resumida és que la ràdio s'estigui convertint en una eina per vendre coses. O sigui, és simplement l'excusa o el mitjà, no? Muntem la ràdio en internet perquè hi insertem uns anuncis que ens permetran, aleshores, tenir més segmentant, com bé deies, no? El tipus de publicitat, etcètera, etcètera, etcètera. Que segurament no és aquest, no, segur no és aquest l'objectiu, no? Però traiem la ràdio d'una plataforma argiana, no? De la FM, perquè allà resulta que aquesta publicitat no la podem controlar i, per tant, no podem tenir doncs, aquest target tan afinat de qui ens interessa a nosaltres vendre coses. I ho traslladem a una plataforma que aquí sí. Jo, si ho escolto així d'entrada, doncs aleshores l'objectiu quin era exactament de la ràdio, no? De passar-la a internet, vendre.
Bé, és que si som freds, al final és això. És a dir, un mitjà de comunicació fa un servei, òbviament, però també hi ha un suport econòmic al darrere, que o bé és via pública, per pressupostos públics, doncs per una emissora com el nostre cas aquí a Catalunya, Catalunya Ràdio o Ràdio Nacional, per exemple, però la resta d'emissores privades no s'aguanten per amor a l'art. És a dir, que al final hi ha d'haver una finalitat al darrere, que és aconseguir recursos. D'acord que pots fer un producte que sigui molt atractiu per tenir més oients que al final faran que escoltin més anuncis, evidentment. Però és que si no hi ha aquests anuncis, això no s'aguanta. I, per tant, quan els ingressos comencen a baixar i te'n vas a emissores que no són les principals en una zona, doncs tens seriosos problemes per aconseguir aquests recursos. Aquesta és la realitat. També és veritat que hi ha subvencions públiques que suporten emissores petites. Això també és cert, ho sabem. La Generalitat paga diners a emissores, com pràcticament totes, que no cal dir noms, perquè totes reben aquestes subvencions perquè es puguin aguantar. És un complement als ingressos publicitaris que tenen. Però si no hi ha tots aquests ingressos, o no hi ha gent, siguem clars, com nosaltres, que fem programes de ràdio de forma gratuïta, doncs els forats no s'omplen. I llavors les grans emissores sí que, entre una cosa i una altra, s'aguanten. Però les que són menys escoltades o que són locals, com la nostra, aquí hi ha un problema important. Aleshores, jo no sé com serà la ràdio a futur. Jo no sé si existirà tal i com la coneixem avui dia, no solament perquè l'audiència canvia, sinó perquè el suport econòmic canvia.
Sí. Vejam, és cert que sí que es necessiten aquests recursos. Clar, ara ho hem plantejat des del punt de vista de l'emissora i, òbviament, no? I des del punt de vista principal, no? De que l'emissora és la que ha d'intentar col·locar el seu producte en algun lloc que sigui atractiu per un patrocini, no? Per un patrocinador, on ell vulgui posar la seva publicitat i això, doncs, li doni, no? Li pugui donar aquest recurs. Jo ho plantejava a l'inici, potser des del punt de vista del publicista, no? Que al final ell buscarà sempre el millor lloc on vendre. Val? Si després ve darrere, que és l'emissora, no? Que ha de cobrar el publicista perquè ell es pugui anunciar en la seva plataforma o en el seu entorn, en la seva emissora. Ho plantejava des del punt de vista del propi publicista, que bé, que l'objectiu d'ell és vendre. No sé si tant apoyar a la ràdio, sinó vendre.
Bé, jo crec que hi ha això, gent que també fa una funció social, eh? És a dir...
Sí. D'això es tracta, de buscar aquests.
Exacte, és a dir, si fredament jo ho calculés i analitzés, possiblement no posaria ni un duro aquí. Però al final, Clar. Doncs mira, destino una part del meu pressupost per estar visible per la gent gran, per exemple, que no utilitza internet i sí que escolta la ràdio, per exemple, per imatge, i també per sentir-me bé amb mi mateix, per fer una bona obra, que és que aquest canal de comunicació i aquest canal de companyia continuï existint, no?
D'això es tracta, eh? Sí, sí, de que hi hagi aquesta part, sobretot, de voler que la ràdio continuï i que el suport continuï.
Exactament. Però bé, no ens posem tristos ni molt menys. Ja sabeu que aquí som optimistes i que ens encanta recordar batalletes i talls del passat. Ara us explico una història molt recent. Durant la pandèmia, nosaltres, tant el Jordi com jo, vam estar digitalitzant un munt de cintes de casset personals on hi havia gravacions de fa molts anys de ràdio. Doncs bé, jo pensava que ja no tenia res, però és que segueixen sortint coses, perquè ara estic en la fase de digitalitzar totes les meves gravacions de casa. Quan jo gravava, doncs, els meus pares, els meus amics, els meus tiets, jo gravava a tothom, sempre que venia algú per casa. Jo tenia el radiocasset amb una cinta verge a punt i enregistrava coses. I aleshores em vaig trobar un moment en el que jo estava jugant a ser radiofonista, a presentar cançons de música, a fer concursos via telefònica, coses d'aquestes. Jo feia els meus personatges, la meva germana en feia altres també, etc. Bé, doncs entremig d'aquestes gravacions jo anava posant la ràdio com si anés commutant amb un fader entre l'estona que parlava jo i l'estona que posava música, que era el que sonava a la ràdio en aquells moments. Doncs allà, per exemple, vaig escoltar, com ja vam explicar aquí en el programa, el mític Julio Ruiz, locutor de Disco Grande, un programa que jo vaig escoltar durant alguns anys a Radio Cadena Espanyola, als seus inicis, i després a Radio 3. Anem, doncs, a Radio Cadena, l'emissora que sortia per la freqüència de Ràdio Joventut a Barcelona, i així sonava el mes de desembre de 1986.
Alguna que otra variación con respecto a la versión original, como ese Hey Golf, uno de los temas legendarios en la trayectoria de los Monkees, 1966-1986. Bueno, quedamos emplazados para que dentro de un rato, cuando finalicemos este tiempo de Disco Grande, si hemos empezado con los Monkees, también finalicemos con los Monkees. Y ahora es el turno para alguien que precisamente, seguimos con números, con tema de números, ha hecho su LP 25º, la carrera larga, larga, larga de las huestes de Ray Davis, los Kings.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquesta és la perla que us hem portat avui, almenys ho és per mi, perquè és que jo recordava haver enregistrat aquest tall i li deia al Julio, quan el vaig entrevistar aquí a la Maroteca, que me'n recordava perfectament d'haver-lo escoltat als seus... De fet, no en els seus inicis, ell va començar als anys 70 abans a Ràdio Popular, a Madrid, però després ja va saltar a Ràdio Cadena Espanyola i és aquí on jo l'escoltava. I, de fet, fins i tot li vaig compartir per WhatsApp aquest tall i li vaig explicar aquesta anècdota personal, no?, de que jo utilitzava les cançons que ell estava punxant a la ràdio en aquells moments per vestir aquestes cintes personals on jo jugava a presentar cançons amb una ràdio imaginària, no?, que tenia a casa meva. I encara tenim més talls que he anat recuperant en aquestes gravacions, com aquest altre, datat també del 1986, del mes de desembre d'aquell any, jo suposo que devia estar de vacances de Nadal, amb Joan Anton Ramoneda, acabant una hora de música a Ràdio Associació de Catalunya i connectant amb el butlletí de Catalunya Ràdio.
Contacte amb la informació general i esportiva passa tot escoltant les notícies de les 8.
Ja venen en 15 segons.
D'aquí 5 minuts.
Emissores de la Generalitat.
La Maroteca de la Ràdio.
Heu escoltat alguns talls per aquí, és perquè he tret les xurrades que jo deia en aquesta ràdio imaginària, però aquí és el que hem pogut recuperar d'aquests talls. No sé si has escoltat aquesta cançó, que ja l'hem escoltat en alguna altra ocasió, que servia per donar entrada als butlletins de Catalunya Ràdio, en els quals connectava Ràdio Associació de Catalunya en aquells moments.
L'he escoltat, si no l'he identificat. Sí, sí que he prestat atenció, perquè sempre que escolto alguna música, aquestes m'agrada a veure si em sona alguna cosa, tambors així ràpids, no? Una bateria típica d'informatius una mica, no? D'aquesta marxa. Molt interessant això que deies. A tots han fet ràdio, jo això també, ràdio vull dir, que això de petit també ho havia fet jo. Sí, sí, també ho havia fet amb un radiocasset de doble platina. Per tant, doble platina vol dir que gravaves amb una, posaves play amb una altra, hi havia el micro que es mesclava, això està bé. Bé, un altre dia en un altre programa posem la part teva, que aquesta era la interessant, de fet.
Sí, la tenim, la tenim, la tenim. Alguna podem recuperar. Jo fins i tot feia entrevistes. És a dir, quan arribava algú per casa, hola, vostè com es diu? Llavors m'inventava preguntes i li anava fent coses.
És que això, clar, clar.
Això es porta a la sang.
Això ve de... Això es porta dins, això que diem i al final,
exacte.
Doncs... Bé, de petit.
Bé, doncs...
Doncs la sintonia, no, deies?
Sí, jo l'he identificat i no anava errat, eh? Vaig pensar, aquesta guitarra és de David Gilmour, de Pink Floyd. I, efectivament,
uau,
vaig buscar a la meva discoteca i dic, això, si és una gravació del 86, doncs ha de ser un disc que va treure o bé Pink Floyd, que no és el cas, però sí David Gilmour en solitari, l'any 1984. I ara us posem un fragment de l'inici d'aquesta cançó, que precisament és la que apareix en aquesta sintonia, data del 1984, el treball es diu About Face, va ser el segon llarga durada en solitari del guitarrista i cantant de Pink Floyd, David Gilmour, que es deia en aquest cas aquest tema Blue Lights. Doncs aquí ho tens, era aquest l'inici d'aquest butlletí de Catalunya Ràdio d'aquella època. Exactament és aquesta la cançó.
Funky, una mica, eh?
Sí, sí, és un ritme funky, la guitarra de David Gilmour és inconfusible, i també aquestes trompetes m'han recordat a mi una mica alguna cançó de Phil Collins, fins i tot.
Sí, 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 que les feia servir. Sí, si només et quedes amb la guitarra i posada en bucle, sí que sembla una base de sintonia d'informatius, no? Però clar, si deixes sonar la cançó, sembla ja un funky.
Sí, sí, efectivament.
Està bé, està bé.
Molt bé, doncs al final del programa escoltarem aquesta cançó sencera i ara anem amb un altre d'aquests talls que avui recuperem dels anys 80 de les meves cintes de caset. Anem ara al 1987 i amb una gravació en la qual jo recordo que va ser la primera vegada que vaig escoltar un tema de YouTube, un tema fantàstic que es diu I Still Haven't Found What I'm Looking For. I en aquest cas no tinc referència de quina emissora l'estava escoltant, però sí que pel so ja ho veureu, es tracta d'una emissora de l'Ona Mitjana.
Muy pronto llegaremos al número uno. Ahora con ellos. ¿Qué hay de mentira? ¿Qué hay de misticismo? ¿Qué hay de locura? Solo ellos lo saben, pero han arrastrado a medio mundo tras de sí.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
No sé si t'hi has fixat que el locutor s'havia allargat una mica massa i es menja una mica a Bono de YouTube cantant, eh? Li ha anat justet.
Com sonava, l'Ona Mitjana?
Bé, és el so que jo sempre he pensat. Per veu, sí, l'Ona Mitjana, però per música no, eh? No,
tot sona enllaunat... Bé, ara en aquella època hagués posat flash a algú i li hagués... patat al cap.
Sí, exacte.
Això no ho puc assimilar.
Bé, era com un so de megàfon, no?, una mica.
Sí, sí, totalment.
T'has fixat també en l'eco que hi havia a la veu d'aquest locutor, que és el que també s'utilitzava moltes vegades en aquella època per fer una mica la transmissió una mica més espectacular, no?
Sí, aquesta reverberació, no? Però que això no, realment no era un efecte digital, perquè no hi era en aquella època.
Sí, sí que existia, no, ja.
Sí, ho feien digitalment.
Això no era el Revox, perquè tenia una...
Sí, exacte, jo és que estava pensant en aquell efecte de Revox. No,
jo crec que aquí no, que ja era un mòdul digital. Sí, sí.
Un mòdul digital, mal.
I per últim també hem escoltat un petit defecte que tenien algunes platines de caset, com la meva, que era molt senzilla, el meu ràdio caset, que sí, és que... Hi havia alguns moments que anava pujant o baixant la velocitat.
Sí,
eh?
sí. Això és molt divertit perquè s'accelera, o les arrencades, no?
Exacte. Sí. Molt bé, ja per últim, un altre d'aquests fragments. Anem una mica més cap aquí, el 1991. Jo entenc que devia ser RAC 105, perquè la veu d'aquesta locutora que ara sentirem em sona moltíssim, però no sé qui és. I era un d'aquells moments en els que estàs presentant un tema que possiblement ella estava preparant alguna cosa per després... I no sabia exactament com enfocar-ho, perquè comença a parlar, però es queda com tallada i no sap com acabar la frase.
Calling Elvis, i Dire Straits en forma de single estaven aquí. Amb una cançó d'aquest any.
Ja has fixat, estaven aquí i aquí m'he quedat.
Aquí m'he quedat i després amb una cançó aquest any i tu, sí, sí, però què?
Bé, jo crec que és sí, això, eh? Jo recordo de vegades que, per exemple, acabaves la teva hora, després venia un company, havies de recollir tots els teus discos, t'estaven dient, deixo aquí els tres talls que posarem pel butlletí de les notícies. I llavors, clar, no pots estar per tot, no?, òbviament. I de vegades passen aquestes coses que et quedes en blanc i no saps què dir perquè estàs amb el cap ocupat amb una altra cosa, no?
Bé, amb el self, anècdotes vàries, no?, que sempre tothom ha tingut i hi ha gent que, no sé, et pots acabar dormint, com li pot passar...
Sí. Sí, sí, clar, segons quines hores fas, doncs el cos demana descans.
Amb un disc sencer que va sonar i que es va acabar i que seguia dormint. Això sí que és molt bo.
Bé, una altra cosa que s'ha perdut ja també, perquè els ordinadors, en aquest cas sí que afortunadament ens ajuden doncs, per poder complementar aquestes hores intempestives que no cal que hi hagi ningú de guàrdia si el que ha de fer és presentar música, no? Bé, doncs seguim amb més coses. Ara anem a parlar de nosaltres, permeteu-nos, perquè ens fa molta il·lusió que parlin de nosaltres, per exemple, a l'altra ràdio de Ràdio 4, de nou, amb Sintoniki, en aquest cas també amb Antoni Cintes, que parlaven de l'edició número 100 de la Hemeroteca de la Ràdio. Això passava a la sintonia de Ràdio 4 el 13 de desembre de 2023.
Les noves felicitacions ara que ja ha sortit en antena i que es pot escoltar per internet als 100 espais de l'Hemeroteca de la Ràdio, l'Esteve Llop, en Jordi Caselles, persones també properes a l'altra ràdio que ens han invitat en més d'una ocasió i que ens agrada molt, i també tenim la sort de fer una salutació des de l'altra ràdio en els companys de l'Hemeroteca de la Ràdio en el programa número 100. Val la pena que l'escolteu a través d'internet.
L'Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Bonic record d'aquest programa 100 que vam fer al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. Això va ser enregistrat al setembre, el dia de la Mercè, crec que era, del 2023, sí. I el programa va sortir en antena al novembre del 2023, i va ser molt xulo recuperar aquestes sensacions d'estar en un estudi de ràdio.
Molt xulo, que ens vam quedar amb ganes de més. Vam sortir d'allà i vam dir, escolta, és que aquí hi ha un estudi fantàstic per poder fer coses. I la veritat és que sí, va estar molt bé. Ens veiem en directe, per fi, després de molts anys, no? Bueno, que ens veiem en directe fent ràdio, vull dir.
En directe que no sigui per pantalla, no? Si no...
Sí, que no fos per pantalla.
Allà mateix.
No? Tot i que tenia lluny, també estava acostumat a tenir-te més a prop en l'estudi de Ràdio Sant Cugat, i allà estava jo sol en una sala bastant grossa, no? Una peixera bastant gran, i tu a l'estudi, que també tenia unes dimensions... Ai, el control, perdona. Unes dimensions també bastant grans, eh?
Ara bé, l'acústica... Jo sí que prefereixo la que tenim en aquests moments a casa nostra, que no pas la que teníem allà, eh? Perquè allò és un estudi, perquè ens entenguem, tot l'equipament és professional, una mica antic perquè és analògic en general, però totalment operatiu, el de l'Estudi 17 de Catalunya Ràdio al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, però sí que és cert que l'acústica de la sala no està preparada. Sí. Llavors són sales molt grans, amb uns vidres molt generosos i amb unes proporcions totalment quadrades. Per tant, no hi ha cap element que trenqui l'eco que hi ha existent a les sales. Sí. No? I això és el que fa que el soci una mica estrany per nosaltres.
Sí, perquè de fet l'estudi és el que hi ha dins. Està ubicat en una estructura normal, de porta normal i de parets normals. No? Tampoc està emmoquetat al terra, sí, però no les parets, per exemple, no hi ha escumes... Al fi, el cap és... sí, és tot un interior, però ubicat en una habitació normal. I aquí doncs, sí que segurament pot ser l'acústica, doncs hauria de millorar. Bé, jo sempre me la puc fer jo mateix, puc arribar allà i posar-me dins una espècie de cup d'escuma, no? I ja està, posar-m'ho per sobre, jura'm el micro i allà estic, no?
O posar-te una manta, no? Com també...
Sí, exacte, una manta, tipus el Senyor dels Anells, em cobreixo amb una manta i allà algú que passi veurà doncs, una espècie de persona que parla cobert amb una manta i allà doncs, puc estar fent ràdio. I mira, escolta, ja, mira, ja ha millorat l'acústica.
I això ho he fet alguna vegada, eh? Recordo un cop que vaig estar enregistrant veus amb la Sandra, la meva dona, pel Rock and Classics, i estàvem a la Casa del Poble, en una sala que és bastant gran i amb un sostre molt alt i amb parets molt, molt desvestides.
Manta per
sobre. Sí, directament. Ens posem una manta, i gravem aquí amb el micròfon a sota i, escolta, la mar de bé, eh?
Oh, sí, sí, no són els invents de casolans, però que al final el remei funciona, el millor remei són aquests. Bé, escolta, això s'ha de proposar. Mira, museu, nosaltres acabem de portar aquí quatre coses que falten i a canvi ens el deixeu, no?
Bé, també podríem portar caixes d'ous, eh?
Per exemple.
Que això també... Ara fa molt temps que no ho veig, però jo això ho havia vist, enganxat a la paret en algun estudi, alguna part, i també és força efectiu, eh?
Funciona, les pintes, si vols, les podem pintar així amb un spray, que quedi una mica més mono, no? No, així de, no de cartró marró, i ja està.
Mira, a Ràdio Rubí, també no sé si recordes que hi havia molts trossos que estaven vestits amb suro, amb làmines de suro.
Sí, amb suro anava, amb suro.
Que passa que el suro premsat, potser per una sala molt petita et serveix, però quan comença a ser gran, al final també reverbera.
Sí. Mira, això de les hueveres, escolta, anem a un lloc a mercat a plaça, aneu guardant tots els cartrons que passarem a buscar-los.
Bé, idees que tenim aquí al cap.
Idees.
Bé, anem a més coses. Anem ara a escoltar alguns jingles. Anem ara a Catalunya Informació per escoltar un indicador de ja fa molts anys en format instrumental.
La Maroteca de la Ràdio.
Avui, la vida en quatre grapes és tota una aventura. I les aventures dels quatre grapes són totes d'avui. Cada diumenge amb l'avui, un vídeo amb les aventures dels rocs, els quatre grapes i els patacons de regal.
La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Cada dissabte de 9 a 10.
Cada dissabte de 9 a 10.
T'has fixat aquest petit detall? Estàvem escoltant primer una falca del diari Avui, un diari ja inexistent, que ara és el diari Ara, en aquests instants, i també hem escoltat aquesta espècie d'imitació de Max Hidrom, no sé si te'n recordes aquest personatge que sortia a la tele als anys 80.
Sí.
Doncs això formava part de les falques d'Enfonsa el vaixell, amb les veus de Pilar Gefaell, i també el programa que en aquest cas presentava Esteve Sala, junt amb el tècnic de so Xavi Montero, a Ràdio Sant Cugat. Estem parlant del 1989. Doncs em va fer gràcia recuperar aquesta gravació que em va proporcionar l'Esteve, perquè feia aquesta imitació, no?, d'aquest personatge dels anys 80, que fins i tot ara em ve el cap, eh? Per exemple, el Miki Moto també em va fer alguna imitació a TV3 en algun dels seus programes.
Pot ser.
Que feia de Max Hidrom.
Pot ser. No recordo tant el del Miki Moto, però sí. A més, era un personatge que estava basat en una cosa curiosa. Perquè... O sigui, una cosa que passa ara, però en aquell moment no passava, que estava basat en lacs, no? En lacs que es poden produir. O sigui, realment aquests efectes els hem viscut ara a vegades fent comunicacions amb, no?, per Skype, que s'encalla la imatge i que hi ha una mala connexió, si estessis amb una wifi, no? I aquesta espècie de congelament de la imatge i de cop i volta que es repeteix o que fa coses rares al so, doncs en aquella època ja ells ja eren uns visionaris. I van fer una cosa d'aquestes. Feia molta gràcia, però queda't amb aquest detall, que és una cosa que s'ha viscut ara. Ho hem viscut ara amb les noves tecnologies, no? Aquest lag, aquests salts d'imatge, aquestes congelacions, això que feia una mica Max Hidrom.
A mi m'encantava, perquè és que era una manera, diguem, de poder fer ús de les tecnologies que hi havia en aquells moments d'una forma molt rupestre. I també jo me'n recordo que aquest personatge també surt, no sé si ho recordaràs, a Back to the Future, Regresa al Futuro, a la pel·lícula número 2, la del futur, també apareix com una espècie de personatge Max Hidrom en un bar on hi ha una pantalla on tu pots comprar articles i tu interactues amb aquesta persona. I aquell personatge és una espècie d'imitació al Max Hidrom, encarnat en personatges com, per exemple, el president dels Estats Units, No sé si ho recordes, tu, això. Ara t'estic parlant, allò...
Estic fent molta memòria. No, i mira que les pel·lícules de Regreso al Futuro, home, me les he mirat relativament recentment, amb el Jan.
Doncs mira, el Martí se'n va en el bar d'allà del barri, que està tot actualitzat, amb imatge futurista, i apareix una pantalla que ve del sostre, una pantalla de televisió que no és LCD perquè no existia, és una mica més gran, i apareix el president dels Estats Units com si fos el Max Hidrom parlant amb el Marty. I bé, mentre ho busques per refrescar la memòria, ja et dic que això hi apareix, eh?
Ho buscaré. No, i a més estàvem ara mirant Max Hidrom, buscava de quan va ser. De quan va ser. I fixa't, sí, que ho diu, que apareix en algun moment alguna cosa similar amb això, però estava buscant la qui va crear, que en fi, tal George Stone, que no sé qui és, però no acabo de trobar l'any. Aquí diu que es basava en una pel·lícula per a televisió de l'any 84.
És això.
Anàvem per aquest any, eh? O sigui, sèrie de televisió, ciència-ficció, cyberpunk. Aquesta frase, aquesta paraula, vull dir, encara avui en dia encara es fa.
Sí, sí, això és una cosa molt moderna llavors, però encara segueix en boga. Bé, anem amb més jingles, en aquest cas també dels anys 80, amb una emissora que jo escoltava, sobretot perquè el meu pare l'escoltava molt, Radio 80 Serie Oro, en aquest cas amb un tall que ens proporciona Mario Azañedo des de Radio Segovia.
En Segovia, Radio 80 Serie Oro. 94.8.
Radio Solo Radio. Radio Solo Radio.
La Maroteca de la Ràdio.
Radio 80, Serie Oro. Frecuencia modulada 94.8. Calle Curtidores 5, Segovia. Teléfono 42-88-12.
La desapareguda Radio 80 Serie Oro, amb un estil que a mi em recorda molt a RKOR, que en aquest cas l'havíem escoltat primer en castellà, però també en català, a casa nostra, aquesta música adult-oriented rock, aquesta música contemporània per gent ja amb una edat, una selecció molt ben feta, unes veus molt agradables, poca xerrera, alguns anuncis entremig, però sobretot molta fórmula musical. I jo recordo haver-la escoltat molt, aquesta emissora.
M80 Ràdio. Jo crec que va anar amb el pack de Club 25, tot i que segurament més també... Anava a dir més modern, però si fa no fa. Si fa no fa. És que és aquell grup que sempre hem anat dient, no? Rec 105, M80 Ràdio, Club 25, Ràdio 3... Era, mira... Ara anava a fer plagi del cinto, era l'altra ràdio. Sí, una mica sí, era l'altra
sí,
ràdio.
Efectivament.
Sí, sí.
Molt bé, anem amb altres històries. Ara anem a escoltar un jingle de Ràdio Espanya de Barcelona per donar peu a escoltar una entrevista que Nil Via va fer ni més ni menys que Albert Malla.
Ràdio Espanya de Barcelona, la cadena catalana.
Perquè Nil Via, de Catalunya Ràdio, ens va proporcionar una sèrie de talls molt interessants de Catalunya Ràdio, com, per exemple, recordaràs, Jordi, teníem jingles dels inicis de Catalunya Ràdio inèdits, que no van arribar sortint antena en aquella època. Doncs ell també ens va proporcionar una sèrie de podcast d'un programa que havia fet a Matadepera Ràdio en els seus inicis. Ell és un periodista que va començar fent un programa a Matadepera Ràdio que es deia L'Aprenent. I l'any 2013 va entrevistar el mític locutor Albert Malla. Anem a escoltar-ho.
Molt bona nit. Avui mirarem enrere per veure d'on venim i què ens ha dut fins aquí. La ràdio té molta història i protagonistes que ens expliquen, i aquí no només l'expliquem, sinó que també us la fem sentir. I és que això és L'Aprenent. Què sonava la freqüència del 100.0 de la FM el 15 de juliol del 1989? Llavors aquest punt del dial l'ocupava Ràdio Barça, que formava part de la cadena 13, per on s'emetia aquest programa.
Ja fa temps que
Tirem més enrere. L'any 83, a la cadena catalana, sonaven coses com aquesta. I encara més enrere, principis dels 80, Radicul 25.
My music. My music.
Són fragments sonors que si algú no s'hagués ocupat d'enregistrar-los i guardar-los, avui no els podríem recuperar. De fet, hi ha molta part de la història de la ràdio que no la podem conèixer pel simple fet que ningú s'ha ocupat de guardar-la i l'ha deixat perdre a l'aire.
My music, la música del món.
Ara, que tot s'usa i es llença i que no es valorarà allò que es té, potser hauríem d'aturar-nos una mica i ser prou curosos per no deixar perdre la història d'aquest mitjà, que fem dia a dia, davant del micròfon, llançant-nos a l'aire.
La música de Alberto Maya.
Hi ha gent que considera que fer programes de música a la ràdio no és una fita gaire important. Total, només es tracta de punxar quatre cançons i mirar de parlar durant les frases introductòries de la cançó abans que el cantant canti. De fet, alguns professionals que ara són al capdavant de programes líders d'audiència han fet en ràdio musical, però tendeixen a no donar-li gaire importància. Tot i així, hi ha un altre tipus de professionals que no només s'estimen la ràdio musical, sinó que han creat autèntiques marques d'aquest tipus de ràdio. Cocodril Club, Hasta Luego Cocodrilo, Malla Musicals, Los Musicals, bé, en fi. Tots són marques de ràdio musical d'èxit creades per un mateix home, Albert Malla. Bona nit.
Hola, Nil, què tal?
Molt bé. Com deia, tu has sabut crear autèntiques marques radiofòniques. Com es crea una marca radiofònica? Com es crea una marca d'un programa de ràdio?
No ho sé.
Mira,
jo a la ràdio he fet de tot, sortosament, però sí. El que més m'ha agradat sempre ha estat la música. I, per tant, com que molt abans de ser professional jo ja jugava a ser DJ, tant de ràdio com de pistes de ball, doncs sempre que m'han deixat o que he tingut l'oportunitat he fet programes musicals, perquè, mira, a mi el que més m'agrada en aquesta vida és la ràdio, i si a sobre la ràdio puc fer el programa que més m'agrada, és com estar sempre de vacances, no? Realment és un privilegi poder treballar amb allò que t'agrada. Bé, avui en dia ja és un privilegi treballar.
No? Sí, això també, cosa, això també és veritat. No? Sí, sí.
I les coses venen una mica per casualitat. Mira, als anys 80 jo estava fent un programa despertador a la desapareguda cadena catalana.
Sí, Ràdio Espanya de Barcelona, em sembla.
Actual, sí, a les Rambles, la popular emissora de les Rambles, sí. Que va ser, fent una miqueta d'història, si us agrada la ràdio, va ser Ràdio Associació de Catalunya, RAC, abans de la Guerra Civil. Sí. Era l'emissora catalana i catalanista, de les dues que hi havia.
L'EJ15,
sí. És l'única cosa que es manté, perquè l'EJ15 actual és la freqüència en una mitjana d'onda cero, que es va quedar amb això, no? I després de la Guerra Civil, com que era la més catalana, com a càstig la van obligar a dir-se a Ràdio Espanya de Barcelona. Després, l'any 69, es va posar en marxa la fórmula Ràdio Reloj, va ser la primera emissora europea que es va convertir en una radiofórmula. I després, ja als anys 70, va ser cadena catalana. Bé, doncs, allà als anys 80, jo feia un programa despertador que es deia La Mañana es Nuestra, de 6 a 10 del matí, que tenia unes audiències mitjanes de 500.000, 600.000 oients.
Wow.
Això no és ciència-ficció. Evidentment, estem parlant d'un temps en el que l'audiència majoritària estava a l'ona mitjana. L'ona mitjana a Barcelona tenia 5 emissores i una que era l'oficial, que era l'avorrida, perquè en aquell temps era bastant avorrida,
Ràdio Nacional,
i les FMs que començaven, però era una cosa minoritària i bàsicament només musicals, i era on la gent aprenia i tal, no? Per tant, a veure, jo ho dic perquè no tot el mèrit era nostre, sinó senzillament que hi havia poca oferta, s'escoltava molt més la ràdio cara, la televisió al matí no funcionava, només hi havia un canal de televisió.
Aquest és perquè l'any 86, em sembla, que es comença a fer emissió al matinal a la televisió.
Sí, va començar Jesús Hermida, que en aquell moment vam tremolar tots, no? Pensar, ostres, perquè clar, els matins eren de la ràdio. La ràdio s'escoltava molt, tenia un poder increïble, un poder de convocatòria amb l'audiència increïble. Jo vaig agafar els últims millors temps de la ràdio, perquè, esclar, els millors haurien ser els anys 50 abans d'existir la televisió, no?
Sí, suposo.
Quan tenien més pressupost i tal. Però, bueno, vaig agafar els últims moments i va ser apassionant. Llavors, bueno, tot això estava molt bé, però jo era jove, volia disfrutar de la vida i portava 5 anys aixecant-me cada matí a 4:15. Que, clar, aixecar-te a dos quarts de quatre no és llevar-te d'hora, és aixecar-te a mitjanit.
És criminal, és criminal.
Sí, sí, ja no serveixes per res tot el dia, eh? I no, no, és així. I com que, a més, érem joves a l'equip que fèiem el programa i quan ens convidaven a tot arreu, a totes les estrenes, a les discoteques, clar, volíem viure la nit i moltes vegades el que fèiem era empalmar. O sigui, sortíem de juerga i anàvem directament a la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Les anècdotes d'Albert Malla explicades a l'Aprenent l'any 2013 en aquest programa de Mata de Pere Ràdio que dirigia i presentava Nil Via, actualment redactor del suplement a Catalunya Ràdio. Una entrevista que, de fet, encara segueix perquè era molt llarga i ens reservem un parell més de talls per posar-los en alguna altra ocasió aquí a la Maroteca de la Ràdio. Anàvem ara parlant fora del micròfon, Jordi, al marge de l'Albert, que has buscat ja una mica més d'informació, més acurada, del personatge del que estàvem parlant abans.
Sí, i escolta, amb sorpresa, perquè sempre hem dit Max Headroom, realment és... anem a intentar-ho fer en anglès el màxim millor possible, és Headroom, val? O sigui, és un cognom de cap i habitació, Headroom, Max Headroom, i això coincideix amb el nom d'una senyal de trànsit que es fa servir a Anglaterra, que posa això, Max.Headroom. Resulta que Lynch, que és un dels protagonistes d'aquesta sèrie, té un accident amb la seva moto quan va pujar en una rampa, val? Fins que es veu que pica de cap contra un cartell que posava max.headroom 2,3 metres. Bé, i perd una mica fins i tot el coneixement, i es veu que quan es va despertant a l'hospital, l'únic que recorda és aquest cartell que diu max headroom. Té aquesta visió del cartell. I d'aquí neix el nom del personatge, que això s'explica en el capítol 2 d'aquesta sèrie.
Bé, un personatge que era una mica irònic, histriònic, i que començava, diguem, a rajar, parlant, clar, no?, de molts personatges de l'actualitat política, per exemple, i bé, doncs anava a dir amb bestieses, però com que era aquest personatge inventat, no?, i que tampoc se'l veia del tot bé qui era, perquè estava caracteritzat amb un cabell així com una mica de punta, no?, que es anava movent constantment i es anava interrompent la imatge, com deies tu, amb aquests efectes, doncs, bé, és d'aquests personatges que pot dir el que vulgui, no?
Que pot dir el que vulgui, sí. Això sempre s'ha fet, sempre, o quasi ja sempre, o quasi ja cada vegada es perd més, no? Però era una mica això. I fixa't que al final aquesta sèrie, que va ser cancel·lada només després de 14 episodis, de fet només se'n van emetre 13.
Doncs ja mira que va calar, perquè va ser un personatge molt reproduït, diguem-ne.
No hi havia suficient audiència i es va cancel·lar.
Molt bé. Doncs ja que parlem de coses fa molts anys, ara us porto un tall d'una descripció que feia jo fa molts anys, parlem del 4 de desembre de 1991, quan vaig escriure això, d'un dels moments en els que jo escoltava un dels meus programes de capçalera, i mai millor dit, perquè era un programa que escoltava a la nit. Entre setmana, n'hem parlat molts cops aquí a la Maroteca, que es deia La nit dels ignorants, de fet el programa encara es diu La nit dels ignorants, però en aquells moments era la primera versió que sonava amb la veu i presentació de Carles Cuní a la sintonia de Catalunya Ràdio. Així és com en parlava jo al meu diari de quan escoltava aquest programa de ràdio en aquella època, 1991. Diari personal, 4 de desembre del 1991. Són les 10 tocades del vespre i sóc a l'habitació escoltant música. Avui m'he llevat a 4:05 del matí per a fer uns quants problemes que ens va donar el Tomàs, el nostre professor de matemàtiques. Després he esmorzat i he anat caminant fins a l'escola Tecnos, on hi vaig des de l'any passat a fer secundària, ja que a l'escola on he fet guarderia preescolar i EGB, al Petit Estel, les classes només arriben fins al 8è curs d'EGB. Abans de les 9 ja era el carrer Topeta. Després d'obrir la porta de fredor metàl·lica del carrer, que dona al pati de Bupicou, he vist com lluïa, al principi tímidament, el sol, cosa que no veia des del divendres passat. El sol contrastava amb la humitat del terra i les parets, que han xuclat fins a no poder més l'aigua de la pluja caiguda en els 4 darrers dies. Una pluja de les més importants d'aquesta tardor, junt amb les pluges torrencials del mes de setembre, que provocaren alguns danys en els cultius i en les ciutats més properes a les rieres de la costa catalana,
al Maresme, sobretot. Tenim una professora, la de literatura espanyola, Maria Dolors Zamora, que no para de repetir a veure i va desvariant cap a vera, a ver i a er. Tots els professors tenen un o altre tic, però aquesta professora no para mai. Moltes vegades contem els haveres que pot arribar a dir en els poc més de 50 minuts que dura la classe, amb l'ajuda de la calculadora. De vegades n'ha arribat a dir 240 o 250. Un altre professor que també ens té entretinguts amb això és en Ferran Mota, de Llengua Catalana, que no para de dir sí, etc. De vegades n'ha dit gairebé 400 en 3/4 d'hora. He rebut una carta del meu amic Ferran, de Barcelona, que coneixo de Talamanca, on els meus avis hi tenen una casa des del 1949. Aquest poblet de la comarca del Baix significa per a mi una via d'escapament i el lloc ideal per a passar-hi les vacances. I gairebé sempre que hi vaig, estic amb el Ferran, que és de la mateixa edat que jo. Després l'he trucat i hem parlat sobre l'escola i les notes, principalment, a més de la meva caiguda causada pel company de classe Jordi Rimola el divendres 22 de novembre, al gimnàs, que em va causar una bursitis al colze esquerre, i també de la bicicleta de muntanya, la mountain bike, que ens volem comprar aviat. És mitjanit. Escolto, com sempre, el Catalunya Nit i la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Per fi s'ha acabat un dia agitat, un dels més agitats des que es van acabar els exàmens, el 20 de novembre. Poderoses ones sonores de la ràdio. L'escalfor aclaparadora de la bombeta de la llum de l'escriptori. La tinta escorredissa de la ploma. Les parpelles que es tanquen. La nit dels ignorants. Els auriculars. La son. Les ones argianes en la fosca de la nit. La nit del món. El son. Foscor. Res.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 2:45 de la matinada. Llagostera, bona nit.
Molt bona nit.
El nom, sisplau.
Sí, Antoni.
Digue'm Antoni.
Són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem aquest apunt del meu diari que escrivia el desembre de 1991, que explicava les meves històries de l'escola, després que anava al poble, a Talamanca, al cap de setmana, i quan em anava a dormir, que escoltava La nit dels ignorants, com tantes vegades hem dit aquí, la Maroteca de la Ràdio. Aquest és un tall que vam posar en un programa de ràdio que vam fer nosaltres a Matadepera Ràdio la temporada 2022-23, que es deia Cau de Lletres, i on recuperàvem, doncs, això, bàsicament, antigues coses que jo escrivia al meu diari. També llegíem fragments de llibres i en parlàvem, i parlàvem d'altres temes de més o menys actualitat, no? Quin record tens tu d'escoltar La nit dels ignorants, Jordi?
Déu-n'hi-do els que tinc. En tinc molts. Doncs mira, jo recordo la Sílvia, la nostra Sílvia Tarragona, escoltar-la, i un dia decidí que em fa gràcia, em faria gràcia veure-la, i em presento a Barcelona, davant del vidre de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, en carrer Beethoven, cantonada Diagonal, i allà, doncs, amb una ràdio de cascos, petitona, escolto el programa a la vegada que la veig amb ella a l'altre cantó del vidre. I això ho vaig estar fent temps, no recordo quan, però temps, no? Arriba un moment que ja ens coneixíem, no? A través del vidre ja ens saludàvem, no? I m'ho passava superbé, escoltant el programa allà. Però clar, fixa't quines hores, estem parlant de la 1 de la matinada, que jo estava allà, eh? No sé si això ho feia en cap de setmana, no, perquè la nit dels ignorants era entre setmana, però devia ser potser l'última nit, la del divendres, segurament, i ho feia, doncs, això, eh? I va haver-hi un punt, va arribar un dia, que no sé com va anar, que la Sílvia va sortir. En vam parlar, no sé si a la recepció de Catalunya Ràdio, i em va oferir l'opció d'un dia de poder anar al programa, no? I em va dir, mira, truca, tal, pim, pam. I una nit jo vaig estar d'oient, sentat al costat d'ella, a la taula del programa, o sigui, a la taula de l'estudi de Catalunya Ràdio, i aquí a la Manoteca hem pogut escoltar fins i tot un tram d'aquell programa.
Correcte, sí, sí, moment d'aquests històrics.
És la meva gran experiència amb la nit dels ignorants.
Bé, que jo, de fet, puc dir que et vaig acompanyar en una d'aquestes nits, perquè tu em vas convidar a anar-hi, i vam agafar el cotxe, vam anar cap a Diagonal 614, ens vam posar allà al davant del vidre, i ho recordo, sí, sí.
Clar, això, avui en dia... No, algú, anar a mirar la ràdio a través del vidre. Clar, és que Catalunya Ràdio era dels pocs estudis... A veure, Ser Barcelona, no?, al carrer Caspe, també tenia un petit vidre a l'estudi dels 40, recordes?
Correcte.
A l'entrada. Clar, però això de Catalunya Ràdio, de veure-ho, doncs estava molt bé, estava molt bé. I mira, ja està, aquest és el gran record, i a partir d'aquí, doncs, la nit dels ignorants, que la seguia escoltant com oient sempre des de casa.
Molt bé, doncs ara seguim amb més records, i en aquest cas amb la ràdio feta des de dins de la ràdio. Seguim amb un altre tall del Cau de Lletres, en el que jo parlava de la meva experiència a Ràdio Sant Cugat amb el Pastafullada, que després, aquell estiu del 98, va saltar a Ràdio Barcelona. Ja n'hem parlat també en altres ocasions aquí, d'aquesta experiència viscuda, en el meu cas, com a tècnic de so, i tu com a acompanyant meu a dins de la sala tècnica, del control tècnic de l'estudi de Ràdio Barcelona, on fèiem aquest programa per Ràdio Barcelona i Ser Catalunya. Anem a escoltar, doncs, com ho explicava jo mateix a dins del meu diari personal, per veure com ho estava vivint en aquells moments.
27 de setembre. 4 mesos de silenci i avui he decidit tornar a escriure. Suposo que ha estat per dos motius que no he escrit. Per desmotivació i per falta de temps. Perquè he tingut un estiu molt mogut. Van oferir-me tornar a treballar a l'estiu a Ràdio Sant Cugat i vaig acceptar. El pitjor va ser l'horari, de 7 del matí a 1 de la tarda. M'he passat la meitat de dies dormint poc i conduint de nit. La sort que he tingut és que ja m'he quedat a la ràdio. Ara faig un programa de nit.
Pastafullada. Gent sense complexes.
Molt bona nit i benvinguts a l'edició 136 d'aquest espectacle que modestament anomenem Pastafullada. Bàsicament, el seu problema amb la modèstia és que no en té ni la coneix. Jofre Font, bona nit.
Molt bona nit, Xavier.
En canvi, ella és modesta, recatada, bona persona. És que no em queden com ella, eh? Marta Montagut, bona nit.
Bona nit.
I de res. Davant de la pregunta, tu ets modest? Ell sempre respon, modesto, que és lo que es?
Que lo que es lo de modesto?
Chencho González, bona nit.
Hola, bona nit, xiqueta. Però que lo que
es? Després explico. No té gaires motius per ser modest, perquè creu que és cosa de gente sin espíritu i poca cosa. Cristian Borja de Riquere Maria, bona nit.
Bona nit.
Finalment, la Vimadeu, que pensa que la modestia és un grup d'aquests de rock modern. Ari, molt bona nit.
Hola, bona nit. Avui venen els modesti a actuar aquí al programa.
Sí, venen els modesti, que
aquests
són...
Aquests són molt modestes, sí. No se coneix la Vimadeu.
La quina?
Els modesti, el grup de modesti, el grup de vilacians.
No veu que modesti. Però sí, hi ha un grup que es diu Modestia Aparte.
Modestia Aparte. No, modestia.
Doncs un cop confirmat que la modestia només serveix per justificar acords petits i menys limitades, anem a veure què fem al Pastafullada d'avui.
Senyor Pere Cebes, que em fan marxar.
Bona nit.
Bona nit i fins demà, eh?
Tot al fons del teu llit.
Vinga. Doncs serà fins demà al Pastafullada, que esperem que estigui menys liat i més sentit que avui. Molt bona nit i gràcies.
Adiós! Hasta mañana!
Aquest programa per tòlic, cada dia.
Tot i ser dur, ho considero una experiència positiva. I de cara al futur, ja que ara treballo més, em podré permetre més coses. Aquests dies, per exemple, m'estic comprant més discos que de costum. I de cara a Nadal, em compraré una moto de trial de segona mà.
Entre llibres i converses, Cau de Lletres, a Matadepera Ràdio.
Bé, abans d'anar sobre la qüestió que us he introduït, que era aquesta història d'internet, dels xats, etc., volia fer una mica també de comentaris sobre aquell moment que va ser precisament quan tu i jo ens vam conèixer, l'estiu del 97. Jo sempre recordo molt positivament aquest període, que va ser dur a nivell d'horaris, perquè, com explicava, aquell estiu vaig estar treballant de 7 del matí a 1 del migdia a Ràdio Sant Cugat, de dilluns a divendres. I, per tant, això volia dir que mentre tothom estava de festa major tot l'estiu, anant a dormir les tantes, jo me n'havia d'anar a dormir relativament d'hora, no ho aconseguia massa vegades, jo crec que sempre me n'anava cap a la una. Això vol dir que al cap de 5 hores em llevava per agafar el cotxe i anar cap a Sant Cugat, des del poble, habitualment, que és on he passat normalment els estius. I després, quan feia la calorada i anava jo amb el meu cotxe negre, amb un Ibiza negre, sense aire condicionat, era com una patada important a la cara, però tornava un altre cop a aquest cicle de estic mig de vacances amb els amics, però l'endemà torna't a llevar d'hora, no? Això va ser aquell estiu. Després vaig estar coneixent una gent fantàstica, el Jofre Font, Marta Montagut, Xavier Martí, el Pasta Follada, a Ràdio Sant Cugat. Descriu una mica el que vaig viure aquell any, no? Aquella temporada que va ser fer de tècnic de so d'un programa que no és el teu, que això sempre comporta doncs, haver-te d'entendre amb aquelles persones que no coneixes, amb una manera de treballar nova, i va ser fantàstic, perquè ens vam entendre molt bé, i vaig portar el control tècnic d'un programa que jo considero que va ser molt avançat per la seva època. Perquè després, el següent estiu, el de 98, vam estar a Ràdio Barcelona, i vam estar fent coses com, per exemple, en un diàleg que intervingués amb talls el Pujol, el Felipe González, el Xavier Arsallos, etc etc. I això jo fins a aquells moments no ho havia escoltat enlloc. Va ser uns anys després que sí van aparèixer aquest tipus de programes tant de tele com de ràdio que feien parlar a polítics, però en aquell moment jo no en recordo cap. Per tant, va ser un programa molt avançat a la seva època.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Doncs així en parlava amb el cau de lletres a Mata de Pere Ràdio, amb una d'aquestes converses que teníem amb tu, Jordi. Jo feia aquest speech on explicava les meves experiències, els meus records de el Pasta Follada, a Ràdio Sant Cugat i després a Ràdio Barcelona, i aquest anar i venir amb el cotxe, les vacances, anant a dormir mai d'hora i sempre llevant-me d'hora per aconseguir fer aquesta tasca apassionant que era fer de tècnic de so i locutor de ràdio, cosa que me'n sento molt orgullós i que representa... No mitja vida a nivell d'hores, això és cert, perquè he treballat molt més anys d'altres coses que no pas de radiofonista, però realment conservo un record extraordinari. I tu ara em parlaves fora de micro, Jordi, de l'equivalència més o menys amb aquests personatges del Follada amb un altre programa que podem escoltar a RAC1.
Sí, amb el programa del Clapés, perquè, com ell diu, l'Antoni Clapés diu, són els Muppets, no? És com un conductor que intenta portar una quadrilla de gent que estan desmadrats, no?, amb personatges i això, no? I ell li diu aquests Muppets. I m'ha recordat molt aquest format, no?, de presentador, més o menys, que intenta portar un rigor i un control en el programa, i llavors tot de gent així una mica desmadrada. I escolta, i el que tu deies, no? O sigui, el que era ja avançar-se al futur, el Pasta Follada, amb això dels polítics, no? Amb la minoria absoluta, que després ho va fer, no? El de parlar, i amb aquest format, com antic, que, per exemple, doncs, amb el programa del Clapés. No?
Absolutament,
sí, sí. Estava avançant moltes coses, o sigui, escoltes coses que dius, és que això no s'estava fent i s'ha fet després... i pensem que ho hem sentit per primera vegada després i dius, no, que hi ha gent que això ja ho va fer anys enrere.
Bé, diguem que a Catalunya Ràdio l'Antoni Bassas amb l'APM, doncs ja començaven sí. A sonar talls entre mig d'un guió, però no pas fer un muntatge a partir d'uns talls. Això,
sí, això
és una altra història que jo, sincerament, no ho recordo.
No, jo tampoc. No ho recordo, amb la minoria absoluta.
Sí. Correcte. Bé, doncs fins aquí la Maroteca d'avui. Com us hem promès a l'inici del programa, marxarem amb aquest tema de David Gilmour des del seu treball About Face, publicat l'any 84, que es diu Blue Light, i que formava part d'aquesta sintonia d'informatius de butlletins dels inicis de Catalunya Ràdio. Abans de marxar, Jordi, les nostres vies de contacte.
Doncs a maroteca.radiosantcugat@gmail.com, tots junts, ja sabeu, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com, i al telèfon, a WhatsApp, Esteve.
689-1074-83, 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
Adéu-siau, que vagi bé.
See you. Notícies en xarxa.